Tot anirà bé, amb Toni Marín. Like a
I passen 3 minuts de 6:15. Caram, no? Quin programa de noms propis, d'històries xules. T'agrada el bàsquet a tu, Xavi, o no?
Molt. Jo havia jugat a bàsquet.
Ah, sí?
Sí. El que passa és que no vaig arribar.
L'NBA, també.
No, què va.
Oh, vinc de parlar del Michael Jordan, imagina't tu ara. No.
Aquí a Regional Catalana.
A Regional Catalana. Bé, som divertits.
Però ens ho passàvem molt bé.
I tant. Encara he de viure. És el llibre que tenim al damunt la taula, un llibre que ens apropa a l'edat més complicada de totes, no, Xavi?
La més complicada perquè és l'adolescència. El que passa és que en aquesta adolescència cada cop arriba més ràpid. Per tant, ja no saps a quina edat estàs. Perquè depèn de qui i depèn de com, doncs comença molt d'hora.
Li hauríem de posar...
Ja és diferent a la nostra adolescència.
Estic pensant, Jaume Funes, bona tarda, Jaume.
Hola, bona tarda.
Que segurament li hauríem de posar com a subtítol "Encara he de viure, però ho sé tot". No?
Bueno, sí,
seria un bon senyal de...
Sí, si fos una novel·la per adults... es tractaria de dir, bon, i què dimonis fem en la vida? Com que és una novel·la per adolescents, i què faig en la meva vida? I per què has de fer la vida que em diuen els adults que has de fer? I de tantes vides que tinc per davant, perquè no puc arribar a ser una i no una altra?
Clar. A mi m'encanta, bueno, a mi m'encanta des de fa molts anys el Jaume Funes, sóc molt, molt fan d'ell, però a més m'encanta l'empatia que té amb la gent jove, que és una cosa meravellosa. Perquè, efectivament, només pensant com ells... pots arribar a que t'entenguin de veritat, no?
Pensant de manera diferent, però descobrint com pensen ells. Perquè, òbviament, jo sóc un carrossa i, pobre de mi, que no digui un adolescent el que jo penso sobre la vida. No, no, no sóc un col·lega, no necessiten col·legues. Però els seus arguments tenen molt sentit. I, per tant, com a mínim, és de descobrir la lògica dels seus sentits i descobrir la vida seva, no la meva.
Però tal com has redactat aquest llibre i tal com realment redactes la història, és que els entens molt bé.
Bueno,
bueno, i el fet... currículum, diríem, que té. També ho evidencia el seu currículum, una mica.
De fet, ells i elles acaben quedant sorpresos quan diuen, però, a veure, un tio tan gran com aquest i encara ens entén? O sigui que passa, sí.
Escolta'm, tu que t'has passat la vida aconsellant a tothom, no? A institucions, conselleria, regidories, escoles, tot. Què és el que necessitem saber dels adolescents que no acabem de fer bé, que no acabem d'encertar?
Bueno, com a mínim necessitarien no avançar problemes, és a dir, no veure que algun dia acabaran malament. I en segon lloc, descobrir que no passa res per mirar-se la vida d'una altra manera, que no s'ensorra el món perquè ara ho mirem unes altres categories que no són les nostres. Això ens faria rejuvenir la societat, probablement humanitzar-la més, i potser també el que falta és no convertir-nos en els que veritablement són en aquest moment, que és una classe de consumidors a les quals els estem venent contínuament felicitats falses, vides de mercat. Si els deixessin en pau i no fossin una mica car de mercat, també estarien millor.
Qui és el responsable d'això?
Pues l'economia, no? Això abans es deia el capitalisme, bueno, ara li podien dir el que vulgui, però clar, bueno, ja fa temps, no? Hi ha aquell llibre clàssic del non-logo, de fet fa temps que viu una societat que construeix una marca, una imatge, un nom, i no ven un producte, ven un nom en el qual el primer que intenta aconseguir és que els adolescents siguin addictes o s'enganxin a aquest producte, perquè a partir d'allà, com que els pares volen ser joves i la societat vol ser jove, si els adolescents consumeixen allò, tota la societat adulta el consumirà.
Però perquè els adolescents... Ja deixo, Xavi, no, perdona, fes, faig 4 i ara deixo. Ja m'imagino, coneixent-te. No, anava a dir, però perquè els adolescents tinguin aquests diners, és que els pares i mares els posen. Significa que entre... Com ho deien, allò? Entre uno y otro, la casa sin barrer, no?
Sí. Bueno, sí, però bueno, també una altra cosa, és dir, de fet, la novel·la aquesta d'Encara he de viure, hi ha totes les vides possibles, i que, òbviament, això és una... Estem en una generació que podríem dir generació Netflix, hem dit algunes vegades, però que no tothom paga la connexió a les xarxes, no tothom té possibilitats de fer això. I entonces, alguns tenen diners, però altres els han de buscar. I d'altres, malauradament o sortosament, no ho sé, pensen que la vida és fàcil perquè sempre tenen diners i que els pares tenen l'obligació de donar-los diners.
El llibre del Jaume Fones es diu Encara he de viure. És la història de sis adolescents que a l'acabar l'ESO es conjuren perquè la vida no els separi i convertir-se en adults que no traeixin els seus principis. En realitat, des d'aquest punt de vista, són molt millors els adolescents, no, Xavi?
I tant. I a més, tal com ho explica aquí en el llibre, perquè realment fa fàcil el que a vegades és difícil, perquè els capítols són molt curts, Toni, i a partir d'aquí aborda coses que realment doncs, ens trobem en la vida quotidiana els pares que tenim adolescents. Per exemple, i a mi m'agradaria aturar-me en un punt, que és quan parla de l'amor filosòfic. I a partir d'aquí dedica un petit capítol a l'amor filosòfic. Perquè hem parlat de les xarxes socials, hem parlat de mil perills, hem parlat de mil històries, però també són nens, també són persones que realment volen gaudir d'altres coses, no? Parlem avui d'aquest amor filosòfic.
En realitat, aquests títols, aquests capítols curts d'una novel·la literàriament serà molt discutible, però des del punt de vista com a de literatura juvenil crec que les proves que he fet enganxa. Però això té a veure amb aquesta vida de tot adolescent hagi canviat en el món, d'enamorar-se, desenamorar-se, desitjar la noia que no el desitja, veure que la noia que t'agrada se'n va a una altra, veure que, bueno, aquest capítol té a veure una història, una part de la història d'una relació filosòfica en el sentit que són dos que s'ajuden en el col·le, que fan fins i tot investigació tecnològica, que l'altre ho intenta, i la noia diu, bo, estic molt bé amb tu, però no sento res més, i s'ha de conformar amb una reflexió amorosa.
És el te quiero, però com amigo.
Com amigo, sí.
No, però que jo crec que és una de les pitjors coses que et poden dir la vida, no?
Però pensa que abans, en el te quiero como amigo, no tenies tants inputs com perseguir a la persona. És a dir, no perseguir-la, sinó seguir-la. Perquè avui dia entra l'Instagram, entra no sé què, entra no sé quants. Pots estar pendent de la vida de que està fent aquesta persona i encara et pot afectar molt més.
Però aquests capítols, que insisteixo, és novel·la i, per tant, no hi ha consells, perquè una cosa que més odien, ho diuen ells, que ens venguis un llibre per adolescents amb consells per adolescents. O és novel·la o no és novel·la, i, per tant, és relat. Però el relat intenta tenir el conjunt de components vitals que té cada una d'aquestes situacions. Són vides reals, no personatges reals, però són vides reals en les quals hi ha estat. Llavors, té aquest component que, a veure... quants nòvios tinc que tenir per tenir el graduat en sexe, no? O la inversa de dir, bueno, pues, ja estaria molt a gust amb tu, ja estarien contents donant-nos petons, no? Però jo vull més. O, simplement, la noia que vol provar-ho tot i marxa de casa, fuig, acaba tenint històries diverses. Aquesta diversitat enorme dels components en el que probablement el que fem nosaltres és privada d'apartats singulars. Tu pots tenir un gran Instagram, bueno, hi ha un Instagramer dins dels personatges, però hi ha un moment en el que fins i tot la ràbia que sent quan els altres li estan dient que és un desastre, que no sé què, s'acaba fent mal, acaba tenint una història de descarregar les seves ràbies amb el seu propi cos. Però és aquesta vida de com van descobrint entre els 6 i 18 anys que un no és només el que els altres diuen de tu, però sota que apareix algun altre dintre la teva història vital que et diguin, tia, tu vales. És una mica aquesta barreja dels components de la vida dels adolescents.
És un dels moments difícils de la vida, no, l'adolescència?
És un moment... A veure, la paraula difícil és una paraula... Jo crec que és una paraula adulta. Per ells és com allò... No sé quantes cargues a la vida. Com tenir que resoldre masses problemes alhora, que si són seqüencials no passa res. Però sí, clar, acabes l'ESO i els pares diuen que has d'estudiar batxillerat, tu no tens ganes d'estudiar, però no queda més remei que estudiar, perquè allà van tots, i en aquest moment sí, t'agradaria estudiar, però a més has de fer deures, però no pots anar de festa. Quan se col·loquen totes aquestes pressions...
I no saps quin batxillerat triar.
Eh?
I no saps quin batxillerat triar, aquesta és l'altra.
Exactament. Entonces, per exemple, l'Aneta, que va ser una de les primeres lectures d'alguns capítols, l'Aneta té ara ha fet quart d'ESO, bon, està fent primer batxillerat, farà 17... quan la tornava a llegir sencera, deia, ja, jo, però... Això és com si hagués fet ja tot el batxillerat resumit en 100 pàgines. És a dir, ja he vist tot el que acabarà passant aquests dos anys, no? O quan discutia o parlava amb alguna de les altres lectores, deia, bueno, però els pares no s'espantaran davant de totes aquestes vides que apareixen a la novel·la i que millor poden ser la teva vida. I ella deia... Pues, home, no sé per què s'han d'espantar, perquè això és la vida misma, no? Això és el que estem veient, el que estem vivint. Si no s'enteren, és problema seu.
A mi m'agrada molt el llibre perquè va abordant les coses des d'un punt de vista, jo diria, positiu. És a dir, per exemple, s'atura en un lloc on te diu crear. Sí. Convidem a crear, convidem a fer coses positives. Jo penso que realment doncs, els hi manca també el fet d'aquest tenir coratge per poder tirar endavant allò que porten dintre i que potser no expliquen a ningú.
Com he dit, alguna crítica que ja he acabat llegint, la novel·la no és una novel·la de vides exemplars, ni tampoc de vides desastre d'aquests adolescents. Però el que la novel·la intenta reflectir és que totes aquestes vides, els propis actors de les vides, van buscant solucions.
Sí.
Per tant, les sortides a les seves contradiccions que apareixen són les solucions que troben aquests xavals. És la solució del que deixa d'estudiar, però es posa a estudiar una cosa per anar a la muntanya, però després de cop i volta es posa a escriure i al final decideix que té que acabar estudiant literatura, per dir-ho d'alguna manera. Però són solucions que va trobant el propi adolescent. I, per tant, són relats de vida incerts que aparentment no tenen una sortida fàcil, segons el mínim fàcil, però que la pròpia vida que van vivint, la pròpia existència, es va reconduint a trobar les seves singulars i personals solucions.
Llavors penses que els pares, moltes vegades, a lo millor no escoltem del tot el que realment els nostres fills adolescents tenen ganes de fer?
El que fem és prefixar el final, quan encara ni ells mateixos saben com començar. És a dir, estem prefixant que acabaran de físics quan ells ara, de moment, han d'escollir entre aguantar derivades, parar d'estudiar, dedicar-se a fer un cicle formatiu d'informàtica. És que encara estan intentant aclarir què dimonis poden acabar fent la seva vida. I nosaltres ja li hem posat un final. Quan ells, l'altre dia a la presentació amb la Gemma Nierga, aquestes dues noies primeres lectores, la pròpia Gemma em posava un parell d'aquests que em posava els periodistes a vegades a les entrevistes, i diu, abans de parlar del llibre t'explicaré una. I la Gemma deia, mira, té un fill del Pau que li vaig fer...
Sí, que és adolescent ja, no?
Sí, sí, de 16 anys, que està fent primer de batxillerat.
Com passa el temps,
Que es va llegir el llibre, no? Diu, mira el que m'ha dit aquest matí. Estàvem dinant, jo, com que havia de venir a la teva presentació, vaig i descongelat uns quants trossos de llom, perquè quan arriba la nit podem sopar. I el Pau em diu, el meu fill menja pasta, l'altre, i diu, tinc més gana, vaig a fer-me llom. I la Gemma li diu, Pau, que això és per sopar, no? I l'altre diu, oi, mama, tu sempre estàs pensant en el futur, deixa'm estar, jo penso en el present.
Però l'exemple és boníssim. L'exemple és boníssim.
És molt bo.
I la Gemma deia, i què li contesto jo al Pau?
És que té raó.
És així, perquè realment nosaltres estem pensant en el seu futur, com dèiem, o està inclús la il·lusió de que el nen sigui l'enginyer que jo volia, o que sigui la nena sigui la metgessa que jo volia, i al final són ells els que realment han de descobrir,
home,
poc a poc, el que volen ser.
I molts d'ells i elles són escriptors de novel·les apassionats, que a nosaltres ens semblen vulgars o tontes, i que volem prescriure el final. Volem prescriure, això ha d'acabar d'aquesta manera. No, de moment és segur que tingui la intensitat de poder viure, vigila que no s'espatlli pel mig, vigila que la component de la vida no sigui ni avorrit ni simple i que al final sigui un final seu.
O sigui que la millor manera de parlar amb un adolescent, estava pensant que aquesta és una pregunta que seria extrapolable a qualsevol segment de la societat, eh? La millor manera de parlar amb un adolescent és escoltant-lo.
Sí, perquè la major part de les vegades parlem fent que se sentin que nosaltres el tenim en compte, simplement que els tenim en compte. Que el mirem, que no ho mirem amb cara d'espanto, perquè cada que mirem amb cara d'espanto, pues, al final li estem dient, això és una cosa apassionant, perquè si al meu pare li espanta segur que això... Mirar-lo amb una cara la més tranquil·la que podem posar a l'orella i de tant en tant anar desencaure paraules, perquè de tant en tant esperen que nosaltres, sense intentar donar consells, anem dient com entenen la vida, com se surt d'una angoixa, que anem deixant criteris, perquè si no els deixarien sols sense criteris. Els criteris vitals els posem nosaltres.
Estic convençut que hi ha pares que ens deuen estar escoltant i mares, i a partir d'aquí deuen estar dient no, si això és molt idíl·lic, però jo em trobo en una situació de que intento parlar amb el nen o la nena, no hi ha manera, quan arriba a casa se'n va a la seva habitació, va a la seva història, quan arriba a l'hora de sopar intento dir-li com ha anat el dia i potser està girat. Totes aquestes coses són molt complicades. No existeix alguna manera de dir o algun suggeriment als pares i a les mares per poder intentar obrir una mica aquest rovell?
Aquesta pregunta no te l'havien fet mai, no, Jaume?
no. I totes les conferències acabo insistint. Feu el que vulgueu, però quan arribeu a casa no digueu... El Funes...
Això ho ha dit el Funes. Ho
voldria veure d'aquí. No? Però com el Toni sap molt bé, amb els llibres anteriors de l'Estima i companyia, hi ha alguns capítols de càleg de com preguntar a un adolescent jo tenia alguna informació útil. És un aprenentatge del depende i d'aprofitar els moments oportuns que sempre són per nosaltres. Si no oportuns, sempre és en el pitjor moment per nosaltres, però per ells, enmig d'un fregau, poden llançar-se una pregunta, parlar de l'amic, parlar de l'altre. Entonces, que als adults ens costa que la influència no estigui ordenada, no estigui... És el més estrambòtic possible, perquè des és un criteri, una idea, una mirada, opines, et cabreges, no et cabreges... És d'aquesta manera que anem i influïm. Però amb un amb allò, amb una interrogatori de despatx.
No, l'altre dia em va, un nen més petit, em va fer un comentari que vaig pensar, veus? Si és que si no te n'adones d'això és que vas malament, no? Perquè estava parlant amb ell i de sobte el nen se li movia la dent i clar, la cosa important pel nen era la seva dent. I va haver-hi un moment que em va dir, molt bé, diu, però podem parlar ja de la meva dent o no? I clar, si considerem que el que és important és només el que nosaltres pensem que és important i no li donem la importància que té allò que el nen sent que és important, per què nassos ha de parlar amb nosaltres?
Que, però això és com tantes vegades han comentat. Ens oblidem de mirar, ens oblidem de mirar. Perquè després venen els debats, diuen, ah, aquest Funes o l'altre, com que són uns condescendents, tots els hi sembla, i per què has de mirar? No, per exemple, l'altre dia tenia un petit debat, aquest és una mica més difícil, el company ho sap molt bé, amb un classe només de batxillerat, només profes de batxillerat.
Aquest és divertit.
És el col·lectiu una mica més complicat d'intentar seduir per qualsevol cosa. I el debat de fons era, i jo per què tinc que mirar els adolescents? No? I fins i tot hi havia un col·lectiu que deia, que normalment com a licència poètica per seduir-los acabo dient, bueno, vosaltres heu tingut adolescència i heu arribat a ser profes raonables, per tant, que veia tanta història. Un es va cabrejar i va dir, no, jo no he tingut una adolescència com aquest, jo ho veia als meus pares, no bevia alcohol encara no bé, que estudiava, provava, tenia bones notes, i jo, per què? A veure... Els teus alumnes només esperen que tu t'interessis per la seva vida. No cal que la comparteixis, només esperen que intentis...
I respectis, i respectis.
I a partir d'allà, que tu estàs en contra de l'alcohol, em sembla molt bé, els expliques als adolescents que per ser feliç no cal beure.